Ahir declarava l'exconseller d'Empresa i Ocupació, Santi Vila, que també ho va ser de Cultura, però ahir tots els focus estaven posats en la intervenció de Jordi Sánchez. Recuperàvem la veu que feia gairebé 500 dies que no sentíem del qui ara és el president de la Crida per la República, que hi va entrar com a president de l'Assemblea Nacional Catalana per aquells fets del mes de setembre, recordem-ho, del 2017. En Vila, amb Santi Vila, es tancava l'interrogatori al govern de Carles Puigdemont i amb Sánchez entrava en joc la societat civil. Per tots dos, el procés independentista té un sentit i un objectiu molt diferents. Ha estat un punt d'inflexió. Un ha deixat la política, l'altre hi ha entrat de cap. De fet, ha fet política tota la vida Jordi Sánchez des de la base. Què vam aclarir ahir, Dani Gómez?
Doncs que el que va passar aquell 20 de setembre de 2017 davant la Conselleria d'Economia estarà molt present en molts moments i molts debats en aquest judici perquè, sens dubte, és el pinyol de l'acusació de rebel·lió, la que comporta una pena més alta, recordem-ho, 25, 17 i 16 anys de presó, segons els casos. I ahir en vam tenir la primera mostra del plegat.
I vam aclarir també que el líder de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i el fiscal Javier Zaragoza tenen un coneixement molt desigual del que és la mediació com a mètode de resolució de conflictes.
No hay una obstaculización por parte de los manifestantes de la comitiva judicial.
Señor Sánchez, era usted el interlocutor, se lo está diciendo continuamente con la Guardia Civil y con los Mossos de Escuadra.
No, no.
Usted era un poco responsable de lo que estaba pasando.
Pero yo era responsable de lo que por la mañana se me pidió desde los Mossos de Escuadra, que era hacer un pasillo. Y los Mossos de Escuadra me lo piden porque lo pidió la Guardia Civil. Había que abrir un pasillo. Y yo ofrezco esa colaboración porque creo que era mi obligación.
Més coses que vam aclarir, que si les acusacions situen l'origen del procés sobiranista en el Pacte per la Transició Nacional del 2012 i els encausats els situen a la sentència del 2010 contra l'Estatut, Jordi Sánchez mira molt més enrere. Ho va dir a l'inici de la seva declaració quan explicava que renunciava a declarar en català per falta de traductor simultani.
Lamento que se haya perdido una oportunidad para hacer pedagogía de lo que debería ser un Estado pluricultural, plurinacional, de reconocimiento de una diversidad y probablemente, también lo tengo que decir, si tuviéramos una actitud distinta de las instituciones del Estado respecto a cuestiones como la que ahora estoy comentando, probablemente hoy este juicio no tendría sentido porque no habríamos llegado a la situación donde hemos llegado. Me considero un preso político, este es un juicio político y creo que mi obligación como ciudadano que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad y ante un tribunal que se me presenta con voluntad de ser imparcial, quiero dar esa oportunidad a demostrarlo y como estoy convencido que todos los hechos que el Ministerio Fiscal mantiene contra mi persona y también la Abogacía del Estado son absolutamente falsos, no tengo ningún temor a poder responder y a poder ofrecer también la verdad a mis conciudadanos.
Y la seva veritat sobre una qüestió clau que és com es van enfilar en el cotxe de la Guàrdia Civil. Perquè, com sabeu, aquella imatge icònica d'ells damunt de la Guàrdia Civil és una de les qüestions que esgrimeix Fiscalia per centrar la pilota davant de la porteria de rebel·lió sense aconseguir-ho, hem de dir, fins ara d'una manera bastant clara. Què vam aclarir ahir sobre això, Domènec?
Doncs Jordi Sánchez, sempre segons la seva versió, diu que va pujar al cotxe de la Guàrdia Civil que hi havia davant de la conselleria sense demanar permís, però que tenia el vistiplau del tinent de la Benemèrita.
Una duda tengo, señor Sánchez. ¿Pidió o no permiso a la Guardia Civil para subir al vehículo?
Yo no pedí permiso, yo lo comuniqué. Y con la misma claridad que yo digo que yo lo comuniqué, también digo que el teniente me dijo suba, suba, que ya no le viene de ahí al vehículo. Y era evidente.
La declaració de Jordi Sánchez va durar més de 5 hores, però abans, a primera hora del matí, ja havíem aclarit la valoració que fa l'exconseller d'Empresa i Ocupació, Santi Vila, del que va passar fa 2 anys.
Y creo que lo que ha pasado en Cataluña es impropio de una sociedad avanzada y moderna como la catalana. Y teníamos que haber hecho las cosas de forma muy distinta.
Santi Vila deia que fins a l'últim moment, fins al 26 d'octubre, que és quan va presentar la seva dimissió, va treballar per un pacte entre els governs Rajoy i Puigdemont que evités l'aplicació del 155 i també que es fes efectiva la declaració unilateral d'independència. En la mateixa línia, per Vila, el referèndum també havia de servir a la mateixa estratègia.
Que efectivament era una legislatura que havia, se havia iniciado con un programa electoral independentista, pero que para muchos de los centenares de miles de ciudadanos que efectivamente apoyaban aquella idea, tan o más importante que esta idea, que algunos apoyábamos de una forma, describíamos, instrumental, era que esta movilización sirviera para sacar del inmovilismo al presidente del gobierno.
De fet, donant més detalls d'aquesta estratègia negociadora que ell havia dut a terme, Vila va dir que el 25 havia aconseguit un acord entre les dues parts, però que el clima de desconfiança i la pressió de les xarxes, segons ell, el va fer descarrilar.
La veritat és que aquí no coincideix la versió de Carles Puigdemont, que va dir: és amic meu, espero poder recuperar la seva amistat, amb la versió que dona Santi Vila, perquè Santi Vila ahir va argumentar que va ser la pressió independentista la que va tombar l'acord, i en canvi Carles Puigdemont deia que no tenia garanties que avalessin tota la negociació que se suposa que hi ha al darrere d'aquestes paraules de Santi Vila. Les tensions a la sala ahir, clarament, en l'interrogatori dens, pesat, insistent, del fiscal Javier Zaragoza, perquè evidentment hi han fets i s'han de demostrar, a Jordi Sánchez. Per exemple, quan analitzaven què va passar amb aquests cotxes de la Guàrdia Civil que feia el registre a la Conselleria d'Economia.
Pero sí hubo 7 vehículos, algunos muy dañados, con rotura de parachoques, ya no las abolladuras. Usted dice en algún momento que, bueno, serán los medios de comunicación que han subido al coche, pero el resto de los daños realmente no creo que fueran los medios de comunicación.
¿Cómo es que no hay ninguna imagen, ninguna, sobre cómo se están produciendo esos daños sobre esos vehículos? Probablemente porque no hubo un momento donde se produjeron esos daños.
O porque la información que se transmitió era seleccionada.
El fiscal que insinuava censura d'imatges i Sánchez que li retreia aquest llenguatge en el seu escrit d'acusació que descriu uns cotxes devastats.
Los condené el día 20 y los condené el día 21, como es siempre condenado la violencia. Lo importante es que esos daños no se produjeron fruto de un alzamiento puntual que devastó unos vehículos, porque eso hubiera dado seguro imágenes a todos los medios de comunicación. Fueron daños que se produjeron probablemente a lo largo de la jornada, y uno enganchó el adhesivo, el otro escribió en el vehículo y el otro rompió el parabrisas.
Aquest fil de fricció, podríem dir-ho així, va continuar i finalment Javier Zaragoza, per desesperació o per ironia, va acabar ofenent Jordi Sánchez.
Entonces los daños no los causó la Guardia Civil, los causaron, fueron los manifestantes los que estaban allí, los que fueron pinchando ruedas, abollando, rompiendo cristales.
Fueron algunos manifestantes, y es evidente, y supongo que el tribunal no tiene ninguna duda, y pido que no haya insinuaciones al respecto de que yo haya podido decir que los causó la Guardia Civil. Porque yo puedo ser independentista, pero no idiota.
Usted
y los guardias civiles no dañaron los vehículos, con lo cual pido, por favor, que no se lleve a unas afirmaciones que yo no he hecho.
Un altre motiu de fricció entre el fiscal Javier Zaragoza i Jordi Sánchez. La seguretat de la comitiva judicial per entrar i per sortir de la Conselleria d'Economia estava garantida o no?
No hubo, lo mantengo, ningún riesgo para la integridad física de ninguna persona. Y no hubo ningún daño en el edificio que permitiera imaginar en algún momento de la jornada que se estuviera a punto de producir un asalto al departamento. Es radicalmente falso.
I val afegir encara que Zaragoza va retreure que la secretaria judicial hagués de sortir pel terrat i l'edifici veí, però Sánchez, en canvi, va insistir que va ser una decisió unilateral de la mateixa funcionària.
La imatge del dia, perquè estem molt pendents de la bancada dels acusats, però també de les defenses. Ahir defensava Jordi Sánchez l'equip de Jordi Pina, amb Jordi Pina al capdavant, però el moment segurament del dia a la sala va protagonitzar l'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, no? Perquè va ser aquell moment que li va demanar al magistrat Marchena que havíem de veure un vídeo.
Un vídeo de TV3 amb imatges del 20 de setembre de la gentada que envoltava la seu d'Economia.
I a través d'aquest
vídeo, de 3 minuts, es va poder escoltar a la sala perfectament les reivindicacions que sortien del carrer aquell 20 de setembre. Van entrar del carrer directament a la sala segona del Tribunal Suprem. Escolteu.
Eran los 3 minutos de...
Lo hemos visto con sumo agrado, ¿eh? Venga.
És que ells ho va prendre amb humor.
Marchena ho van tomar amb humor.
Es van passar el vídeo, però va tenir l'última paraula.
Lo hemos visto con sumo grado. I anàvem prenent notes, us ho he de dir, perquè, clar, tot això veiem el passadís, que és el motiu de la discòrdia. Si el passadís era suficient, seguretat, etc. I un Jordi Sánchez que passava en un dels segons del vídeo de 3 minuts per allà. Els somriures a marcs del dia, ahir, quins van ser?
Doncs mira, sempre en qualsevol manifestació, segurament, si us en recordeu, hi ha un debat de xifres, no? És un clàssic, pràcticament una rutina per nosaltres, els periodistes. Ahir es va reeditar aquest debat, quan es va parlar dels manifestants del 20 de setembre, però Jordi Sánchez el vivia amb humor i introduïa un canvi.
Quantes persones llegaron a concentrarse?
Siempre hay una guerra de cifras, ¿no? Y, si me permite el tribunal, mi sorpresa es que por primera vez en la historia quien nos acusa pone más manifestantes que los que da la Guardia Urbana, ¿no? Eso es sorprendente. La policía municipal cifró en 40.000 los asistentes. Fiscalía habla de 60.000 personas.
¿Cuál es la cifra que, según usted?
Nosotros nunca damos cifras. Nunca.
Usted sí ha dado cifras.
Pues he hecho mal porque el libro de comunicación de la Asamblea me tenía prohibido dar cifras, con lo cual ahora me van a reñir.
No. I la temperatura exterior d'ahir, podríem dir un missatge de l'interior cap a l'exterior, no?
Sí, responent Jordi Sánchez des del banc dels acusats a unes declaracions que feia fa uns dies el rei Felip VI a Madrid.
No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia.
Es cierto que, yo lo comparto, que no hay democracia sin ley, pero lo que no puede haber es una ley que ahogue a la democracia, y el derecho a la autodeterminación forma parte de un derecho político reconocido en los tratados internacionales, y el hecho de que en la Constitución española no esté recogido el derecho a la autodeterminación de forma explícita, en mi opinión, no lo convierte en un derecho inconstitucional. No todo aquello que no está recogido en la Constitución es inconstitucional.
A veure, això reprendrà dimarts a 9:45 amb Jordi Cuixart, el president d'Òmnium Cultural, i després sentirem l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. I a partir d'aquí, bastantes hores més tard, continuaran els testimonis polítics. Veurem si dimecres, perquè han de compareixer Mariano Rajoy i Artur Mas. És evident la impossibilitat que dimarts declarin 8 persones. Per tant, la sala, en aquest cas, el que farà és córrer fitxa, no?
Sí, el calendari.
Correran el calendari. Amb qui faríeu cafè d'ahir?
Doncs jo, gairebé, més que un cafè, no sé, què tal un sopar, per exemple, perquè tindríem més temps de parlar.
No, clar, anem a dormir molt tard, tu.
Amb l'equip de defensa de Jordi Cuixart, perquè està a punt de tocar-li amb ell. De fet, ahir deien que Jordi Cuixart estava preparat per si li tocava, perquè entrava dins de les possibilitats. I, doncs, finalment, ara haurà de passar el cap de setmana i haurem d'esperar a dimarts, no? Aleshores, com enfoquen, després de tot el que hem vist, com enfoquen la seva estratègia? Canvien o canvien?
Avantatge a Jordi Cuixart, perquè, clar, moltes de les preguntes que ahir el fiscal li va dirigir a Jordi Sánchez sobre els fets del 20 de setembre, que ell també va protagonitzar, doncs, bueno, té tot el cap de setmana per pensar el relat dels fets. No?
Doncs res, escolta, jo sóc partidària de que anem a dormir, d'acord?
Això sempre.
Dani Gómez Domènech Subirà, moltes gràcies.
El judici del procés, al matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.